postpandèmic, hipercontaminat, amb grans diferents, amb una trencadissa evident social, moltes protestes al carrer, atemptats permanents, un jove sense esperança. És un text, és una novel·la negríssima, molt fosca, que descriu el Jair Domínguez a Estructures Profundes, que és la nova novel·la en aquesta distòpia ciberpunk que ha escrit en Jair Domínguez. Hola, Jair, bon dia.
Hola, Jordi, què tal?
Estàs assegut a la cadira que normalment utilitzaves quan estaves amb el Quim Morales,
sí,
aquí
sí,
a
sí.
Marco, oi?
Sí, m'agrada aquest
lloc. Tot i que tu pujaves i baixaves a Figueres.
Sí. Va haver una època que, gràcies a la tecnologia, podia fer-ho des de casa, però baixava un o dos dies a la setmana per ser físic, per existir en el món en real.
No sé si ho ets molt, que crec que sí, però el llibre és un llibre clarament antisistema. Estàs d'acord o no?
Sí, totalment. Totalment. Que és el que ens aboca al sistema, no? A ser antisistemes.
Perquè, clar, quan presentem un llibre sempre fem la mateixa pregunta. Pels que evidentment no l'han tingut l'ocasió de llegir perquè surt avui a la venda. De què va?
Doncs no va de res, perquè és allò típic que no té motor la novel·la, però parla una mica de tot, que és el que intentem fer els que escrivim. Intentem fer sempre un retrat de la societat, encara que tu estiguis escrivint El Senyor dels Anells, tu estàs retratant el que veus i el que passa. I com que jo no tinc la possibilitat de fer-ho en la meva feina, que és normalment gira al voltant de l'humor i l'actualitat, doncs ho faig quan escric.
Clar, el que ven literàriament, també és la felicitat.
Sí.
I a més, si tu ets una persona, ets la imatge de felicitat a la dona, és divertida, catxonda, de conya, sempre de conya, i en canvi el llibre surt una novel·la molt, molt, molt fosca i molt pessimista.
Sí, jo, la imatge que dono, com que el que s'ha de vendre, i estic en programes d'humor, s'ha de vendre felicitat, no pot sortir un tio molt sorrut a vendre humor, es pot arribar a fer, però a mi no em surt, no? I en canvi, quan escric el que m'agrada, el que m'interessa, clar, que acaba sortint, doncs, el que veus el dia a dia, que és l'horror.
Clar, aquí l'explica la història d'una persona sense edat, diríem, que es diu Jordi, en aquest futur postpandèmic, que és un com es diu ara, un
fumigador, un sulfatador.
Un fumigador de carrers. La pandèmia encara la tenim, en aquest moment la tenim a sobre. Tot això, és a dir, el tema de fumigar, el tema de... Ha tingut alguna cosa a veure amb el tema de la pandèmia que m'estem passant o no?
Sí, vaig començar a escriure-la arran de veure uns paios que estaven fumigant davant de casa, el parc de davant de casa. Sí, estaven fumigant. Abans de Wuhan, abans de tota aquesta història, jo pensava que fumiguen, no? Perquè estaven fumigant els bancs, estaven fumigant les canastes de bàsquet, i dic, realment cal tanta netedat? Amb què estan fumigant, no? I realment els tios no em sabien explicar què estaven fumigant, no? Realment que no hi ha contagios. I contagios de què? I no m'ho sabien explicar.
Això és de Wuhan,
abans, això és l'any 2017. Llavors, quan passa allò de Wuhan, quan ja la pandèmia era una realitat allà, que pensàvem que no arribaria, vaig veure imatges de tios fumigant a la Xina, però d'una manera bestial, no? O sigui, entrant a dintre dels portals de les cases fumigant, i dic, ostres, sembla que s'estiguin carregant a la gent directament, no? Què fumiga aquesta gent, no? I si això podrà frenar realment alguna cosa. I els protagonistes de la novel·la realment no saben per què fumiguen.
Clar, sí, però el que passa és que el protagonista, hòstia, té un punt d'allò de... És una persona que... Jordi, que feia bullying quan anava a escola,
sí,
sense cap tipus de conscienciació social, que se n'en fot fins i tot a les persones discapacitades. Clar, moltes vegades un quan tendeix en el protagonista a veure l'autor.
Sí.
Hi ha alguna cosa de real en això o no?
Hi ha part, evidentment, una miqueta, no?
La conscienciació social tu sí que en tens, per tant ha d'haver-hi alguna cosa d'altra.
Sí que en tinc, però és adquirida en part, no? Vull dir, de petits som tots uns salvatges. Vull dir, d'acord, sí, que ara hem posat en primera plana aquests problemes del bullying i tot això, però nosaltres som d'una generació que
era molt habitual.
Re tenia nom.
Res tenia nom, i si ara el tingués seríem un exemple de tot el que parlem ara.
I com que ho hem fet, ho hem experimentat, o ens ho han fet a nosaltres, doncs crec que podem parlar en propietat i saber què està malament i què no. El Jordi, el protagonista del llibre, sí que és una mica amoral, i volia que fos un reflexe de moltes coses dolentes que tenim a la societat, no? Vull dir, és un tio que no té zero ambició, perquè des de petit ho ha tingut tot i no ha tingut res, tampoc, no? Vull dir, no li ha faltat de res, ha anat fent coses, ha anat deixant morir la seva vida, perquè ha fet una mica el que vam fer tots. Estic parlant de la meva generació, els que tenim nosaltres, els que tenim entre 40 i 50, vam estudiar i vam seguir estudiant perquè era el que s'havia de fer, més o menys. Uh-huh. Jo me recordo acabar COU i què s'ha de fer ara? Doncs anar a la universitat, ja, però i el 90% dels que érem a la classe no sabíem què volíem ser de grans, sí, què volíem estudiar, i ho fèiem igualment, eh?
I tant.
Igualment. Bé, doncs anem a la universitat i ja veurem què passa.
Què vas fer tu?
Jo vaig estudiar Història de l'Art. Però perquè m'agradava simplement, eh? No, o sigui, sense cap ambició. Jo mai vaig pensar, seré professor d'història de l'art, o jo com a molt, robar quadros, potser sí que ho hagués fet, no? Però i estava bé per saber quins eren reals.
I vas acabar la carrera?
No la vaig acabar. Vaig fer un parell d'anys, després em vaig passar a Belles Arts, que era molt més divertit, i estava en les facultats de costat, i després vaig estudiar cinema, que sí que m'interessava, i llavors ja, com que ja havia treballat...
Ho vas acabar?
Cinema, sí. I llavors, sí que...
T'has plantejat?
Fer cinema és molt car. Ara ja no, perquè ja es pot fer amb un iPhone, pots fer una pel·lícula, i tant de bo l'hagués tingut quan tenia 16 anys. Que penso, els nens de 16 anys que tenen un iPhone ara, per què no estan a Cannes presentant pel·lícules? Perquè ja...
I per què no ho fas tu?
Perquè no tinc temps, però bueno, tot arribarà, tot arribarà. Tot és possible. El que et deia era que si tu volies estudiar una cosa ho tenies molt clar per a l'hora d'acabar-la i dedicar-te a fer allò, o simplement anaves fent, que és el que fa el protagonista de l'història.
El llibre m'ha semblat una crida a la mobilització permanent, és a dir, hem de fer una mobilització. Jo ahir deia, no entenc que... Mira que a Catalunya hem tingut facilitat per mobilitzar-nos per moltes coses, i bàsicament per una. Però, per exemple, com ara... La societat no es mobilitza, per exemple, per aquest augment del preu de la llum absolutament intolerable des de molts punts de vista. Tens la sensació que som una societat extraordinàriament acomodada?
Sí, totalment. Totalment. I el que dius és veritat, que ens hem mobilitzat molt, de la manera pacífica que fem els catalans, etcètera, no els hi donem la foto que volen, etcètera, etcètera. No anirem a cremar la seu d'Endesa. Què és el que faria un qualsevol poble... És que ja no... Clar, dius...
No tens la sensació que ens mobilitzem molt tot de boques pel Twitter?
Sí, però és que Twitter, que és el mal i la perdició...
El mal i la?
I la perdició de l'ésser humà, absolutament. Ja tot l'horrible és a Twitter, i tot el mal, però perquè...
Però tu hi som.
Home, i tant que hi som, perquè és divertidíssim, perquè ens agrada llegir...
T'ho prens a broma, ja, el Twitter, ara ja? Arriba't un moment que t'ho prens a broma?
Sí, no m'ho he pres mai del tot seriosament, perquè... Al cap i la fi, Twitter, com que la base de Twitter és que tothom entri i tothom digui el que vulgui, no hi ha cap premissa. Uh-huh. Saps? Instagram sí que està instal·lada la bondat, perquè hi ha una premissa, que és, jo penjo una foto i vosaltres, si voleu, la comenteu. Uh-huh. Llavors, no entren a insultar-te gratuïtament en massa, com es fa a Twitter, diguis el que diguis, uh-huh. No? Llavors, a Twitter està obert i està creat precisament per això, perquè la gent tregui fora la seva ràbia i el seu odi. Tu o estàs com a espectador allà o estàs com a recipient de tot l'odi que pugui haver-hi. I llavors tu ja destries si t'afecta o no una crítica. Home, evidentment, quan dius una crítica amb noms i cognoms, algú que coneixes i tot això, dius, això és útil, això està bé, això m'ha fet mal.
Però és veritat que s'inflamen molt els ànims a Twitter, però bàsicament les manifestacions es fan allà dins, però bàsicament la gent es queixa allà dins, però normalment fora...
Quan va haver l'única manifestació amb cara i ulls que veig que tenia pinta de manifestació, que va ser a Urquinaona,
sí.
Prèviament a Twitter no va haver una mobilització prèvia a Twitter, perquè això va sortir realment de l'estómac de la gent. Quan es parla molt a Twitter, és que hem de fer això, hem de fer això, no s'acaba fent res, perquè ja es fa. Ja, o sigui, la idea ja mor allà mateix.
Per cert, sí, mira, des de fa estona que tens un tatuatge i que estic intentant llegir el que posa. Pots dir-m'ho, sisplau?
Diu Sic Ituratastra.
Sisplau?
Aquest és el camí a les estrelles.
I això?
Frase molt maca d'un llibre, la Eneida, de Virgili, que com que ens feien fer grec a l'institut i llatí, doncs et fan llegir llibres que no llegiries mai i et queden frases lapidàries d'aquestes.
I vas llegir-la? I...
Sí, els feien traduir fragments, no tota, perquè era una bestiesa.
Quina edat tenia? 16. I et va agradar tant?
Em va agradar molt, perquè...
I la frase, quan te l'has tatuat, això?
Doncs any 98-99.
Per tant, estem parlant dels primers tatuatges que devien haver-hi, perquè ara el tatuatge és una moda gairebé més difícil el qui no em porta que el qui em porta. És l'únic que portes o no?
Sí que és veritat, no, em porto uns quants més, però...
Devia ser dels primers tatuatges, si és a finals dels 90, imagina't.
Sí, que de fet és mort el tatuador ja, en Pau Descansi, en Pep Ostres. De Figueres.
Però, bueno. El pessimisme que destila aquesta novel·la, que avui es posa a la venda, Estructures profundes, del Jair Domínguez, editat per Columna, contrasta amb el moment extraordinàriament dolç que està vivint el Jair Domínguez en programes com l'està passant a
TV3. Però si en Torra creu que l'autonomia és un obstacle, per què no va proclamar la independència?
El Brico Heroes, també.
Quan fem les coses al teu taller, això està ple, que sembla que hagin vingut
el rest. O el Búnquer a Catalunya Ràdio.
No fa la cara de ser el tio més serè del món.
No.
En ràdio ja has tornat a l'activitat, perquè com RAC1 Catalunya Ràdio també ha començat la temporada aquest dilluns passat, però en tele encara no. Però m'agradaria que, ara que falten 8 minuts per les 12, que aclarissis a la gent què ha passat amb Brico Heroes. Perquè jo quan realment com a veure aquell merder, que és una cosa que passa, que dius, bueno, de cop i volta hi ha un merder que no saps ben bé d'on surt, però dius, el Brico Heroes és un programa que no es pot veure per la televisió convencional, sinó que l'has de veure pel YouTube, amb la qual cosa, si no l'has de veure pel YouTube, llavors el veus veure a TV3, ara esteu rodant nous capítols, com funciona això?
Sí, ara hem acabat de rodar la tercera temporada, que s'emetrà en les plataformes per les quals va néixer, que és la plataforma de YouTube de TV3, i allà s'emetrà, que s'emetés en horari convencional, a la tele convencional, i era una cosa estranya, però... Estranya per mi, no per... S'havia signat un contracte que es podia emetre perfectament per TV3, que a mi em va sobtar perquè és un programa... jo trobo que diem coses bastant hardcore com per emetre-les al prime time.
Tu quan em van dir, això anirà a prime time a TV3, vaig dir...
Sí, ho vaig veure a TV3.
Vas espantar.
Sí, vaig pensar, com això, depèn de qui ho vegi, perquè hi ha gent que... Clar, una cosa és que estigui a les xarxes, que tu vas a buscar-ho. Si tu t'interessa Brico Heroes, vas a buscar-ho. Però hi ha gent que no va a buscar-ho i s'ho troba a TV3. I llavors li sembla intolerable que es diguin bestieses de la sala d'un campanar a la televisió pública, cosa que puc entendre fins a cert punt, no?
Perquè quan ho dieu, no passa res. Mm. Ara us heu frenat, ara que esteu rodant els pròxims, o no?
Jo diria que tot el contrari, perquè vaig veure el primer capítol de la tercera temporada i com s'emeti amb TV3.
En sèrio?
Bueno, en fi, per sort, una abraçada al meu advocat, que ja sap... Aquest...
Quantes carilles portes, ja?
aquest últim any, un parell de Vox. Ara abans eren de Ciutadans, ara són de Vox. Anem vasos comunicants, no?
Vox, quantes en portes en total en els últims temps?
Que hagin arribat a bon port, zero.
Zero?
Zero. Que hagi hagut d'anar a vistes prèvies, cinc, penso. Anem fent.
En Peyu va dir que altres programes fan el mateix i que no passa res. I que algú li deu molestar el contingut de Brico Heroes i que han trobat una excusa.
Sí.
Aquest algú és més d'aquí que no pas de fora?
Sí, per descomptat. És aquesta investigació que es fa per saber si s'estan fent... Vull dir que l'excusa per carregar-se Brico Heroes no és que diem insultem a la corona o diguem bestieses. Per contingut ningú se l'ha carregat el programa. És perquè hi ha com una clàusula que no es pot fer publicitat encoberta o mencions sense dir que prèviament en aquell programa hi ha product placement o... Que és evident que n'hi ha, perquè hi ha marques que han pagat el programa.
Per cert, tele...
Sí.
Ràdio, literatura... És evidentment quan es va dir, i ara quan has tret temps, qui t'ha escrit això? Ningú t'ho escrit perquè això durant una època pandèmica doncs tens...
Sí, és veritat.
Evidentment. Hi ha un grup de música que es diu Caritat Humana, que és el gran perjudicat, no?
Sí, tenia un grup de música... Que
tenies?
Tenia. Està en stand-by, perquè un grup de música, per molts que hagi tingut al llarg de la vida, no acaben de morir mai, però com que són com mantenir famílies disfuncionals, que majors d'edat tots, i cadascú té els seus problemes, i ara el baixista ha tingut fills, i ara el bateria té fills adolescents que...
De Figueres?
Sí, gent de l'Empordà, en general. Sí.
Hi ha un detall musical que desconeixíem i que ara vull que els oients del món RAC1 sàpiguen. Jair Domínguez és un dels coautors d'això. El chiqui chiqui.
mola mogollón. Lo bailan en la China y también en Alcorcón. Dale chiqui chiqui a esa morenita.
Vaya Chiqui Chiqui, que és la cançó que el Rodolfo Chiquilo 4 va enviar al festival. Bueno, no la va enviar ell, la va enviar a la televisió espanyola, al festival de televisió fa 13 anys. Tens alguna cosa a veure en aquesta cançó?
Sí, bueno, sí, sí, bastant. De fet, aquesta cançó la vam escriure entre tres guionistes de Buenafuente.
Qui éreu?
Érem el Marcos Mas, l'Àngel Cotobal i jo, que ara estan, ells dos estan per Madrid, i ens vam, el Tomàs Fuentes també hi era, i recordo que el Joan Grau, el coordinador de guions, va dir, hem de fer una cançó perquè tenim un personatge perdut aquí, que fa el David Fernández, i li hauríeu de fer algo divertit, algo de reggaeton, que estava sortint el reggaeton en aquella època, tot just, Daddy Yankee, era un adolescent, pràcticament, en aquella època, no? I ens vam seure i en 10 minuts vam escriure aquesta cançó, que...
10 minuts?
Sí, 10 minuts, 10 minuts. 10 minuts vam agafar la base aquesta de pum, xaca, pum, i la lletra era tal com rajava.
El dia que va anar, com van dir, aneu al Festival de Revisió de Vies, dic, però, hòstia, quin dia...
Sí, sí, va ser un acte de terrorisme cultural, crec jo.
Vas anar a Belgrat o no?
No vaig anar. Jo em vaig quedar aquí, van anar només als capos, però algun dia amb més temps t'explicaré les interioritats de tota aquesta història, de com l'organització d'Eurovisió t'obliga a canviar lletra perquè sortia, apareixia en Hugo Chávez i el rei d'Espanya, la lletra, i van dir, no pot tenir cap tipus de contingut polític, heu de treure això. Crec que deia, la lletra deia, la baila Juan Carlos con las bragas en la mano, i això es veu que no es pot dir Eurovisió.
I Hugo Chávez?
Hugo Chávez, dèiem algú de Hugo Chávez, que no me'n recordo què era, que el ballava també. Sí, sí,
però quan ve una televisió espanyola, era Hugo Chávez i Juan Carlos al
sí, mar? Sí, 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 allà va sortir, després a l'hora d'anar a Eurovisió passa un altre filtre. Va, en fi.
Cobres dret d'autor o no?
Sí.
Buah!
Te'n faries creus.
Ja m'ho imagino. Gràcies, Jair.
De res.
Una abraçada. Avui Jair Domínguez ha vingut a presentar Estructures Profundes aquí al Món RQ. 2 minuts i les 12.